Són les 12 en punt del migdia. Obrim ara sí segona hora de programa, una segona hora que ens portarà l'avanç informatiu, com sempre, amb l'Abel Font. També ens acompanyarà l'Esther Martínez, la nostra psicòloga especialista en Kindfulness, que avui ens vol parlar de Psicosofia del Corazón. És el seu nou projecte i avui el descobrirem àmpliament. Acabarem amb l'abecedari musical i amb en Jordi Piqué i alguna sorpreseta més que completarà aquesta segona hora de programa, com dèiem, fins al punt horari de la una del migdia, que ja sabeu que és l'hora de l'informatiu local i ara us en fem una petita pinzellada. I qui té tota la informació és l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I quin és el titular del dia?
Des de la setmana passada, l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament ha atès fins a 7 famílies ucraïneses. En total, 8 mares i 24 infants. Quan dèiem famílies, podríem dir també mitges famílies, perquè el perfil habitual és de la mare més les criatures. L'home es queda a la guerra. De fet, el que s'ofereix, el tràmit que es fa, és l'empadronament d'aquestes famílies, document que els obre via després de poder disposar dels serveis sanitaris públics i també de l'escolarització dels infants. Totes aquestes famílies, tots aquests refugiats han arribat amb l'habitatge, diguem-ne, entre cometes, que assegurat, perquè venien ja tinguin algun contacte familiar o algun contacte proper que els pot acollir a casa seva. D'altra banda, escoltarem en la notícia com l'Ajuntament també ha obert via amb la Generalitat per veure si es pot disposar, si calgués, de les instal·lacions de l'alberg Empúries com a primer punt d'acollida d'aquell qui vingui sense un llit o un sostre assegurat. No tot són males notícies, per contra, també en àmbit internacional.
Sí?
Avui, l'informatiu local avui té molt de deix internacional, de dir, a veure, una cosa és poder acollir refugiats, però una altra és que es pugui continuar mantinguent els intercanvis internacionals que fan, per exemple, centres escolars. Intercanvis internacionals que, sobretot, generen aquell concepte o aquell substrat ja en a la personalitat d'aquestes persones de que anar a l'estranger o sortir de casa no pot fer altra cosa que fer-nos créixer.
I tant.
I això, en algun futur, d'aquí en sortirà algun diplomàtic que entendrà que farà entendre i farà escampar que el millor que es pot fer amb les persones diferents a tu és parlar. I parlant ens acabarem entenent. I així farem anar a la fallida totes les empreses nacionals i multinacionals que es dediquen a l'armament, que si no hi hagués armament seria molt més difícil que no pas ara fer la guerra.
I tant.
Malgrat gent més o menys estable mentalment que fa córrer amunt i avall llavors aquest armament. Perquè aquell qui fabrica bombes,
sí,
les vol vendre.
Sí, sí, clar.
I cas on denes, i qui les compra, qui les ven, aquestes bombes. Deixem-nos estar de punyetes.
La reflexió hi és.
La reflexió està feta i la segona notícia diu: alumnes de l'escola Empúries fan un Erasmus a Turquia. Sortiran de l'escala diumenge de la setmana vinent i compartiran tota una setmana amb companys d'una escola turca. A l'octubre, és a dir, ja serà el curs vinent, hi haurà una nova sortida, llavors, a Romania. És a dir, aquests països hi hem d'anar a conèixer gent.
Clar que sí, eh? I a conèixer el país.
Tate. Ahir es va fer a l'Ajuntament la presentació del PAC, del conjunt d'activitats que ompliran la Setmana Santa d'aquest any. Via crucis, espectacle de drons, concerts i un parc d'aventura entre les propostes programades enguany.
Has dit espectacle de drons?
Sí.
Carai, no sabia que existien els espectacles de drons.
Doncs demana't guàrdia per aquell dia, que veuràs. És espectacular fer volar drons. Ara no sé quin espectacle és, quina quantitat de drons volaran. Però fer volar drons de forma coordinada, fent formes o llançant focus de llum de colors i muntant figures al cel.
Com veure la Gemma Mengual i l'equip a la piscina,
sí,
però a l'aire, no?
Ara en diria una de grossa, que no és oportú de dir davant d'un micro, però és de tres parells de drons. Tres parells de drons. Entre els actes d'aquesta Setmana Santa, bàsicament, un conjunt d'activitats que tornem-hi amb aquella frase que anirem dient, espero que molts de mesos d'aquest any, recuperant la normalitat. Perquè fins que no faci un any de normalitat no deixarem de dir aquesta frase. Recuperant el conjunt o el ritme de vida prepandèmic. En l'àmbit esportiu tenim pendent una crònica que anàvem guardant perquè cada dia hi havia una cosa més urgent, és passar comptes de la mongrinada que es va córrer diumenge. Més de 1.000 euros recaptats amb les inscripcions que es destinaran a les ADFs del Montgrí. Recull d'agenda d'activitats, se'ns acosta el cap de setmana, se'ns acosta la Vila del Llibre com EP o, parèntesi, se'ns acosta també un temporal que... Pot ser, diguem-ne que fort, però no deixarem d'anunciar l'agenda fins que sigui impossible anunciar-la, vaja. I la meteo. En Sergi Corral ja fa un primer avís. Diu el titular, es va acostant aquest canvi de temps del que tant parlem. Ho notarem sobretot demà, divendres, amb les primeres pluges a entrar de la nit. Avui farem una plaça.
Sí?
La plaça dels llibres.
Home, Vila del Llibre al cap de setmana s'ha de fer, això.
Doncs això, parlar podem parlar, per més que plogui, si és que hagués, o hauria, o plogués, doncs parlar des d'un recés com és l'estudi de la ràdio podem fer-ho. Tenim de convidat el director de la Vila del Llibre i la xarxa de Viles del Llibre de Catalunya, l'Enric Bono, amb qui farem una mica de preàmbul d'aquesta festa del llibre, que veurem... com queda mediatitzada o no per la meteorologia.
Doncs tot això a la una, i a partir de 2:15 amb l'Enric Bono aquí en aquesta plaça especial per la Vila del Llibre. Abel, jo tinc una pregunta per tu. Tu
Fes-la.
Saps jugar al joc de carrom?
No.
No? Doncs estigues molt atent, que ara ho explicarem. De carrom.
Home, jo un paraulògic ja te'l faria.
Un paraulògic, sí, eh? També hi estàs enganxat?
Sí.
Ets dels que hi està enganxat?
I com que el paraulògic ja dius que és molt difícil, em costa molt i no ens en sortim a casa, però el juguem en família.
Uh-huh.
I doncs hi ha un altre joc que li fa la competició, que és el Wordle.
Aquest no el conec.
A veure, havies jugat mai al Mastermind?
Sí, m'encantava el Mastermind.
Doncs és un Mastermind en paraules.
Ah, mira, va, doncs me l'apunto, Abel.
Va.
De moment, però, coneixem el joc de què més gràcies, Abel.
De carrom, de res.
Festa, festa!
Va de joc.
Jocs d'arreu del món.
Tan lluny, tan a prop.
Amb Òscar García,
Lourdes Rufat
i Víctor Baroja, de la companyia de jocs L'Anònima.
Juga amb nosaltres.
Hola, Lourdes. Avui et porto una sorpresa.
Hola, Òscar. No serà un joc? Ja, ja, ja.
Efectivament. Però avui et porto un joc tradicional molt diferent a la resta, però que alhora et resultarà molt familiar.
Com pot ser un joc diferent, però molt familiar? El conec.
Si et dic la paraula billar, què em diries?
Home, Òscar, i tant que el conec.
Doncs avui parlarem d'un billar molt peculiar, el que anomenem el billar de dits, i que té un nom que el sap tothom, carrom. Sabies que poden jugar al billar en una taula quadrada?
Ostres! Explica'm com, que em moro de ganes de jugar-hi. Què en sabem del carrom? Explica'm una miqueta d'història.
Segons algunes interpretacions, és un joc que es remunta de l'antic Egipte, on es diu que s'hi ha trobat taulers en les tombes faraòniques, però també hi ha altres experts que comenten que és un dels jocs tradicionals més moderns i que és un joc per recrear-se els nadius de la Índia volent imitar les taules de snooker dels antics colons anglesos. Sigui com sigui, el que sí sabem segur és que és un dels jocs més jugats a la Índia a partir del segle XIX, tant a nivell familiar com a nivell competitiu.
I només el podem jugar a la Índia?
No! Tot i que la Índia és considerat esport nacional, també el juguen a països tan diversos com Afganistan, Nepal, Maldives, Sri Lanka, Malàcia o el Iemen.
Déu-n'hi-do, està força escampat.
I tant! De fet, està tan escampat que hi pots jugar a tot el món i és fàcil de trobar federacions del joc a molts països. Va ser cap als anys 50 del segle XX que es va produir un esforç d'unificació i estandardització de normes i condicions de joc, creant-se la All India Carrom Federation i la publicació del seu reglament oficial. D'aquesta manera, van incrementar els països on es jugava, de manera que al final es va crear la Federació Internacional de Carrom, que organitza competicions a nivell mundial.
Caram, que interessant el carrom! I com s'hi juga?
És un joc bàsicament d'habilitat i punteria, que es juga amb els dits i els dits llançadors que serveixen per empènyer les fitxes als forats dels extrems del tauler. Cada jugador tria un color entre blanques i negres. A cada torn, un jugador llença el percutor, dits llançador, com si fos el tac del billar, des de la zona de llançament delimitada en el tauler, i endavant o endarrere per tocar una de les seves fitxes i introduir-les en el forat. A diferència del billar, hi ha una peça vermella que s'anomena la reina i que podem introduir en un forat després d'haver colat la nostra primera fitxa i abans de colar la darrera. I a més, en aquella jugada, o màxim la següent, estem obligats a colar una fitxa nostra. Si no, la reina torna al centre de la taula. Quan hem introduït la reina, els jugadors miren de colar les seves fitxes abans que la resta. Quan un jugador ha colat les seves fitxes, acaba el joc. El guanyador rep un punt per cada fitxa del contrari que quedi al tauler i 3 per la reina.
I fins quan es juga?
Doncs es juguen tantes partides fins a arribar a 25 punts, o a la millor puntuació després de 8 partides.
Ostres, realment és un joc molt interessant i molt emocionant, oi?
Realment és un joc de molta concentració, però amb partides molt, molt emocionants.
I quina relació té el joc amb Catalunya?
El Carrunz és un joc del món, mai millor dit, i per nosaltres, un dels millors representants del joc hindú o nepalí. Per aquest motiu, sempre el portem a les activitats que fem amb l'associació Options Catalunya-Nepal, amb qui compartim aquest esperit de germanor entre Catalunya i Nepal, units per un dels nostres voluntaris d'origen nepalí, com és el molt estimat Sura.
Òscar, juguem un Carrunz?
Som-hi, Lourdes. Vaig a buscar-lo.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en kindfulness, Esther Martínez de López.
Una setmana més tenim les llavors de benestar aquí al nostre programa amb l'Esther Martínez. Bon dia, Esther.
Bon dia, Cristina. Què tal?
Molt bé. I avui amb especial il·lusió, que ja els hi anunciava als oients, de que tu sempre ens acostes persones amb projectes molt interessants, però avui ho farem al revés. Avui t'agafo jo les regnes d'entrevistadora perquè avui parlarem del projecte que tu acabes d'engegar, que s'anomena Psicosofia del Corazón, i avui en volem conèixer tots els detalls. Primerament, Esther, enhorabona, que l'emprenedoria és de valents.
Ai, sí, moltes gràcies, moltes gràcies. La veritat és que aquest projecte fa mesos, per no dir un parell d'anys, que s'està gestant, vull dir que ha sigut un part de més que de l'elefanta, diria jo.
Doncs vinga, anem a parlar d'aquesta psicosofia del corazón i m'agradaria ja començar pel nom. D'on sorgeix aquest nom?
Sí. Doncs mira, el nom va ser un procés molt interessant, que a més ho vaig fer de la mà d'un altre referent que tinc ganes d'entrevistar, la Cristina, que ho sàpigues que la vull portar, d'Inés Lolago. Inés Lolago és una artista, ella té diversos discos, crec que té 2 discos, i ella fa un programa d'acompanyament a creadors per diferents serveis o diferents tipus de... diferents coses, i ella ajuda els artistes, els creadors, a configurar una mica el seu projecte. Llavors jo tenia ganes de poder posar tot el que sé amb un nom, amb una web, amb un lloc, i no sabia ben bé com dir-li. I gràcies al seu projecte, al seu acompanyament, doncs en aquests mesos que vaig estar amb ella, doncs va sortir aquest nom de Psicosofia del Corazón. Perquè la paraula, o sigui, la part de psicologia, que és la meva base, se'm va quedar curta des de fa molt de temps, i era, és que no és psicologia, és algú més, però no sabia com dir-li, i em va sortir psicosofia. Bueno, em va sortir, saps aquestes inspiracions que arriben,
sí,
no? Quan dius, ostres, psicosofia del corazón, em va arribar molt clar, i després vaig buscar, perquè vaig dir, psicosofia, què és? Ben bé, això existeix o m'ho he inventat, no? I vaig estar buscant i vaig veure una frase que em va encantar que deia: la psicosofia comença on acaba la psicologia. I vaig dir,
és això.
És això. Anem bé, anem bé. I quan vaig estar mirant, perquè clar, la paraula psique, això ja ho sabem, no?, que ve de, que significa ment, però a l'origen grec és ànima. O sigui, abans els grecs en tenien la psique com l'ànima humana, o sigui, després es va associar a la ment, i sofia vol dir sabidoria. Llavors, clar, era la sabidoria de la ment i de l'ànima humana, però sempre, i a més en el procés en el que jo he estat, veig que cada vegada més la part del cor és, bueno, ja ho explicaré una miqueta, no? Sí, però és com la més essencial, des del cor, vaig dir, és que ha de ser això, junt, psicosofia del cor. I per això va sortir aquest títol.
Que, com dèiem, és un projecte, però és una escola, Esther, eh? Explica'ns això, com funciona.
Sí, mira, és una escola perquè el que intento és ensenyar, bueno, ensenyar, jo també estic aprenent, eh? És una escola on la profe, que seria jo, que jo sempre dic en els cursos, jo tinc més hores de pràctiques que vosaltres, però al final jo sóc un aprenent igual, perquè estem aprenent contínuament fins que ens morim. Llavors és una escola on, a través de quatre camins, que ara els explicaré, doncs intento portar totes les eines i tot el que a mi m'ha ajudat durant aquests últims anys, sobretot que he estat aquests 7 anys dedicant-me 100% a l'acompanyament individual i d'equips a diferents persones, doncs tot el que he vist que realment funciona, que ajuda, i ho he volgut emmarcar en una escola, perquè deia, bueno, estic ensenyant, no?, i jo també estic aprenent, doncs ho emmarquem amb aquesta escola. Llavors, en la web, si els oients volen entrar, la web és estermarlozano.com, aquí hi ha tota l'explicació. I, a més, el que també he volgut és poder fer un extra, que és, que a més, no sé si ho has, suposo que ho has vist, Cristina, les sí. llavors de benestar, que sí. també estan aquí reflexades.
M'ha fet molta il·lusió, la veritat. Home, hem treballat molt a través de les llavors de benestar, i hi ha molts continguts molt interessants, Esther, que portem ja 2 temporades.
Clar, exacte. Bueno, 2 aquí, i ja saps, Cristina, que tu i jo tenim un passat a la ràdio,
sí.
també.
Sí, això també.
I què passa? Que, clar, que, mira, tota família a fora de Catalunya, al País Basc, a Madrid, a Alacant, al sur, no? La meva família és de sang, és del sur, de Granada. I què passa? Que, clar, aquí tot el contingut és en català. I jo tenia ganes de poder compartir també el contingut i poder compartir més coses en castellà. Per això l'escola... i la web i els recursos que aniré enviant a través del mail de les persones que es vagin subscrivint serà en castellà, perquè, bueno, vaig pensar, és que és l'idioma que tothom entén, perquè si no la meva família me deia, no sé, parece muy interesante lo que compartes, pero no me entero mucho, saps? I de com, bueno, doncs ho faré en castellà, que és l'idioma...
Més universal, eh?
Que tothom entén, clar. Llavors, per això... aprofitant el que dius tu, Cristina, en tota la feina que hem fet, doncs poder-li donar una volta, poder també amb les llavors que enviaré, que això ho faré evidentment a través del mail, de forma gratuïta, aniré enviant, pues, cada, com estem fent aquí, cada 15 dies o així més o menys, aniré enviant contingut, que el que vull és, pues, enviar una miqueta resumit els temes, que a vegades hem parlat ja aquí, o nous temes, i posar també, com hem fet aquí, exercicis o alguna pràctica o alguna cosa, o sigui, donar-los a cada mail que rebin, donar-los alguna cosa. Ja, per exemple, el primer que vaig enviar ja va ser un àudio amb una pràctica, o sigui, jo enviaré, no només el mail serà escrit, sinó que jo el que vull fer també és enviar mails amb àudios, perquè ja ho saps tu, m'encanta comunicar, i a mi m'és més fàcil parlar sí. que no escriure. I llavors el primer vaig dir, ostres, doncs vull començar amb el primer fent un àudio, i l'àudio és una pràctica de reconnexió, d'un kindful break, que és un break amable, no?, i conscient. Doncs vinga, anem a començar a practicar, perquè així la gent ja sàpiga de què va això, no?, que al final el més important, com sempre dic, és la pràctica, és practicar per reconnectar això, la nostra ment, el nostre cos, amb el nostre cor. I si volen saber més, doncs que es subscriguin i veuran més informació i tot això que us vaig explicant.
estermarlozano.com, Esther amb la H intercalada, sí. Que ho busquin i defineixes, i has sí. fet servir molt aquesta paraula, has fet servir molt la paraula reconnectar, i precisament tu defineixes l'escola per reconnectar amb la saviesa de la ment, el cos i el cor, i com dius, sí. a través de diversos camins, de diverses vessants.
Exacte.
Anem a descobrir-les. Quina és la primera?
Molt bé, doncs mira, la primera és el procés d'acompanyament personal, val? La psicoteràpia personal, que aquesta, arran de tot el que hem viscut aquests dos últims anys, la sí. veritat és que és la part que més demanda tinc ara mateix. Abans feia molts més coses, cursos i tallers per a empreses, però ara, arran de tot això, la veritat és que la demanda a nivell dels processos personals ha crescut moltíssim. I és el, clar, és el, per mi és la part doncs, més personal, més íntima, i és la que jo gaudeixo més i la que aprenc més, perquè veig les persones que arriben i, a més, ostres, tinc la sort de que m'arriben persones molt diferents. Mira, la persona més jove, el client més jove que tinc, té 14 anys, i la persona més gran ara mateix que acompanyo té 71 anys. I clar, tanta varietat d'edat i també de feines, persones, per exemple, estic acompanyant professionals de la salut, d'educació i altres persones també, que clar, això em fan que estic aprenent tant d'elles i jo, elles, a l'hora de mi, perquè amb cada persona necessiten eines diferents i com, bueno, clar, ja tinc 43 anys i tota la meva, gairebé tota l'experiència i tot el que he anat fent, veig que amb cada persona els estic ajudant amb les diferents eines que tinc i veig quan comencen el procés, quan van fent a poc, no? I quan acaben, sobretot, tot el canvi que han fet és brutal i és una satisfacció. Jo quan venen a les sessions em diuen, ai, Esther, que he aconseguit això, m'ha passat això o l'altre, o allò que em vas... aquell exercici em va anar també... A mi és que m'emociona tant, bueno, jo a vegades és que em poso gairebé a plorar amb els clients, perquè és molt bonic veure el creixement i la transformació de les persones, és molt guai. Home. I jo la veritat és que me n'alegro i m'enamoro, jo sempre dic, jo m'enamoro dels meus clients i dels meus alumnes, tinc molta sort que me venen les personetes molt, molt, molt maques, la veritat és que és un regal poder Home. Acompanyar.
Poder ajudar, no, Esther, veure sobre aquests resultats, veure com les persones milloren gràcies a aquest acompanyament, a aquesta teràpia personal. La primera línia, la que deies, més personal i a més amb aquest Covid, doncs, que també doncs, ens ha transformat la realitat i fa que tots necessitem una mica més d'ajuda, i aquest missatge també m'agradaria transmetre'l, que encara hi ha a vegades una mica d'aquella mala cultura de dir, ui, el psicòleg és per persones que estan boges. No, tots necessitem, perquè si ens trenquem un canell anirem al metge, si no estem bé emocionalment, Exacte. Necessitem ajuda psicològica.
Sí, a més, és que, és que tots vivim canvis a la nostra vida. Jo sempre dic és que qualsevol procés de canvi potser necessites un acompanyament, potser una ruptura amb una parella, o potser temes professionals, o que vols canviar de feina, no saps, o no trobes la feina que vols, o hi ha molts motius que et poden portar a que en algun moment donat doncs, et trobes perdut, o estàs patint i no saps per què, o et trobes massa esgotat des de fa temps i no saps per què, i com dius tu, que igual que et trenques o et passa alguna cosa a nivell físic, ho tens molt clar que aniràs al metge, però si et passa alguna cosa a nivell això, no? Que tens com confusió, no saps per on anar, o tens patiment, doncs la persona que et pot ajudar és un terapeuta, un psicòleg en aquest cas.
Doncs aquesta és la primera línia, el primer camí d'aquesta escola psicosofia del cor, però també tenim altres vessants com el ioga, Esther.
Sí. Sí, mira, jo fa temps que ja em vaig formar com a professora de ioga de l'escola Sanatana Dharma, que està al País Basc, i he creat el Kindful Yoga, que li dic, unint també una mica tota la part del kindfulness, que això ja posa el lletrero, la nostra secció, ja ho diu, d'aquesta part més amable, doncs he creat un ioga a través de la base del Hatha Yoga, que és la que em van ensenyar a mi a l'escola. Doncs faig una sessió, ara mateix faig sessió, una sessió setmanal. La veritat és que abans feia dos, però ara ho he juntat amb una, perquè ets de compatibilitzar amb tota la resta de coses que faig. I és això, és una sessió setmanal que jo sempre dic que és un espai per tu, un espai per reconnectar, també igual, és la mateixa filosofia, la ment, el cos, el cor, de manera amable, i és un ioga que et permet això, escoltar-te, sobretot doncs, poder donar al teu cos diferents moviments, flexibilitat, la part també que fem al final de relaxació i a vegades també cantem algun mantra. Vull dir, bueno, és així, és una classe molt completa, d'una hora i mitja, que també és online per les persones que, perquè també tinc algun alumne que no està a Girona, està fora de Girona, llavors es connecten en directe, però a través de Zoom, online.
Per tant, tenim la manera presencial, la manera online, no hi ha excuses, eh? Sí. Per no assistir a la classe, tenim opcions. I tenim també cursos, sí, i tallers. En aquest cas, tu també, sí, ets especialista en diversos temes.
Sí, però ara mateix, mira, de moment, perquè abans feia també altres cursos i altres tallers, ara m'ho estic centrant molt en el mindfulness i l'autocompassió, sobretot, perquè és aquesta part que jo també últimament us estic portant més, perquè veig que és la base de tot, a part de tractar-nos des d'aquesta consciència amable, amorosa i respectuosa cap a nosaltres mateixos i des d'aquí també cap als altres. I el curs que ara, mira, i a més ara començaré ara a finals de març, començaré, sí, la 8a i 9a edició ja d'aquest curs, i els tallers que faré. Aquí obro una porta que ja us explicaré més endavant, perquè estic preparant un espai a la natura i allà faré tallers intensius d'un dia. I aquí faré tallers jo i també portaré altres persones. Per exemple, alguna de les persones que hem entrevistat,
sí,
aquí vindran a fer un taller intensiu en aquest espai de la natura, que serà doncs, un taller d'un matí o un dia, segurament serà dissabte, i també portarem la part del menjar saludable i nutritiu bueno, amb una persona, amb un col·laborador que serà el cuiner, el nostre xef, amb un altre, potser amb una altra cuinera també, possiblement tindrem dos xefs que ens alimentaran de forma molt, molt sana i saludable i portarem tallers. Però això encara no, encara estic preparant l'espai. L'espai s'està creant. L'espai físic. Físic, no és de online, no. Aquest és físic, és a la natura i és aquí a prop de Girona, a dalt a les Gavarres, amb un espai superbonic, bueno, desconnectat de tot, sí, que no hi arriba wifi, per això no, allà sí que no es farà online.
Com m'agrada, Esther, i veig que, clar, aquesta escola ha sortit recentment, estàs encara posant fil a l'agulla, però molt contenta, perquè realment veig que estàs plasmant tot el que tu has anat treballant durant tants anys. I tenim un quart camí, havíem dit, un quart camí que també té a veure amb, sí, amb la natura, amb el reconnectar.
Sí.
En aquest cas, què són, Esther?
Mira, aquest és el bueno, és com la cirereta del pastís. Per mi és el servei més, bueno, és el retir de silenci amable. Aquest retir és un regalet. És un regalet per l'ànima, és un cap de setmana. A més, ja tenim el proper, és el cap de setmana del 4 al 6 de novembre, perquè el fem a la tardor, perquè és com també l'energia que ens ajuda a entrar cap a dintre. A més, encara, a principis de novembre hem tingut la sort que sempre ens fa bon temps i podem fer moltes activitats a fora de la natura. I, de moment, on ho estem fent és a l'espai, a la Casa Santa Helena, que està a Solius, que està al costat de Santa Cristina d'Aro, aquí, sí, a la Costa Brava. És un espai espectacular i aquí fem, juntament amb en Rai, amb en Ramon Givert, que ja el vaig entrevistar, ja el coneixeu d'una llavor antiga, en Rai és un company, psicòleg, també expert de mindfulness, i fem una combinació molt guai de retir de silenci amable. O sigui, els participants estan en silenci tot el cap de setmana, des de divendres fins a diumenge, que les persones em diuen, quan no han fet mai, em diuen, ai, jo no seré capaç, quant de temps amb el que m'agrada a mi parlar. I jo sempre dic, les persones que dieu això, el diumenge normalment em dieu, ai, he estat tan bé que estaria més temps sense parlar. I és el que passa, perquè jo també ho he viscut. Jo també, quan vaig començar a fer retirs de silenci, primer bé començava cada setmana, després vaig fer de 5 dies, després he fet de més. És com que realment quan entres amb el silenci, ostres, és que és un lloc tan tranquil, amb tanta pau, i a més que vas acompanyat, no estàs sol, sinó que hi ha el grup, el propi grup, encara que no parleu, encara que no parlin entre ells, però se sent també la connexió, i en Ray i jo estem sempre acompanyant a través de pràctiques precisament per ajudar a aprofundir molt més, i és una experiència espectacular. Això és el regalet, i de moment ho estem fent a Santa Helena amb la il·lusió de que potser algun dia pugui oferir-ho en aquest espai que estic preparant aquí a les Gavarres, però de moment ho fem a Santa Helena, que és un espai espectacular i a més que és molt gran i té 80 i pico habitacions, vull dir que té per acollir molta gent.
Doncs el retir de silenci que el proposem, del 4 al 6 de novembre, Esther, que s'hi apuntin, que és una experiència que tots hem de viure almenys un cop a la vida, segur que ens aporta moltes coses.
Sí.
I has parlat ara d'en Ray, abans parlaves dels xefs col·laboradors en aquests propers tallers. Les sinergies, Esther, són molt i molt importants, eh?
Per mi sí. Per mi, mira, ja fa temps que col·laboro amb diferents persones, i és que, a més, quan col·labores amb algú altre, el que es crea és algo molt maco, perquè es crea algo que tu sol no podries arribar. O sigui, jo sempre dic, entre dos no es creen dues idees, sinó que es creen tres o més. És que vull dir, es creen coses noves, aquesta cocreació que es diu, i per mi és superimportant. És important també fer coses a nivell individual, per exemple, el procés de psicoteràpia també ho faig jo, però alhora també quan veig que hi ha algun client que potser necessita alguna eina, alguna cosa que jo no li puc donar, llavors el que faig és que tinc xarxa de col·laboradors i l'envio, escolta, mira, crec que t'aniria bé amb aquesta professional o amb aquest altre professional, perquè així et donaran altres eines, altres mirades, i després tornem. És aquest espai de cocreació, perquè per mi el més important és donar les diferents eines i diferents mirades a les persones, perquè al final la persona vagi, no?, i estigui ajudada pel màxim de recursos possibles. I això amb les col·laboracions és un regal, i més que els col·laboradors que tinc, evidentment que també els trio segons que tinguin una mirada molt semblant a la meva i que estem en la mateixa sintonia, i és un goig, i sempre estic envoltada de persones molt boniques, i la veritat és que no em falten col·laboradors, per sort. Sempre hi haurà col·laboracions, i més ja ho hem anat veient vosaltres també,
sí.
Les entrevistes que porto, tots els projectes que porto són persones, a part de grans professionals, són persones amb un cor i amb una ànima enorme, no? I estic molt, molt contenta i molt honrada i molt emocionada i il·lusionada de continuar treballant amb ells.
Doncs grans col·laboradors que sí que han passat també per aquestes llavors de benestar, i que, com diuen, Déu els cria i ells s'ajunten, Esther, per tant, que bonic que hi hagin aquestes sinergies. EstherMarLozano.com, ho repetim, és la web on trobareu aquesta nova escola, Psicosofia del Corazón, que ja heu vist que hi ha diverses vessants. I, Esther, tu sempre acabes d'alguna manera especial, no sé si en tens alguna preparada per avui o no.
Home, clar, home, Cristina,
ja deia jo. Com acabem avui, Esther?
Mira, doncs amb una frase que també la trobarem a la web, perquè és que aquesta frase, quan jo entro aquí a l'espai on estic aquí a Girona ara, que és aquí l'espai Carubins, quan entro hi ha aquest cartell a l'entrada que diu: el veritable amor no és res més que el desig inevitable d'ajudar a l'altre perquè sigui qui és. I és això, per mi és aquest el meu motor de vida, el meu propòsit, i és amb la frase amb la que volia acabar.
Doncs hem conegut aquesta Psicosofia del Corazón, aquest nou projecte, aquesta nova escola que ara emprens, Esther, i que espero que vagi molt i molt bé, i que en puguem seguir parlant i coneixent, i parlant d'aquests tallers, d'aquests cursos, d'aquests retirs que aniràs portant a terme les properes setmanes i propers mesos. Moltíssimes gràcies, i ens retrobem d'aquí 15 dies per seguir portant aquestes llavors de benestar en els nostres oients. Moltes gràcies, Esther.
Moltes gràcies a tu, Cristina. I tant, ens veiem.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 13 de març. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. El proper diumenge 13 de març us esperem a partir de 11:15 i fins a 14:45. Grups reduïts i amb totes les mesures de seguretat garantides. Per poder assistir-hi cal fer inscripció prèvia a www.montessoripalaumongri.com.
I nosaltres seguim endavant, i avui us haig de recordar que... que tenim concurs en marxa. Ahir l'Artur es va emportar el 10è guanyador, va ser el número guanyador del nostre sorteig, però vol dir que avui ja hem començat nova tanda, perquè dimecres que ve hi hagi un altre guanyador o guanyadora que també se'n vagi content cap a casa amb el seu 10è cortesia de l'anxova milionària. Dit això, doncs, us convido a que participeu, a que ens truqueu 972-77-1000. És el nostre telèfon de contacte i podeu contactar trucant o també via WhatsApp, enviant un WhatsApp escrit o amb un WhatsApp de veu, i ja de pas, si voleu, ens podeu demanar alguna cançó, que ja sabeu que a mi em feu molt feliç quan feu peticions. Avui no en tenim cap, però jo sí que us en vull regalar una, i és que estem vivint una mica de situació, la veritat és que angoixant, entre la pandèmia, la guerra entre Rússia i Ucraïna, tot el que està passant ara mateix, aquest pol·len que ja ens embruta i ens fa venir al·lèrgies. Doncs sabeu què us dic? Relax, take it easy, és el que us diu Mica amb aquest gran tema que avui us dedico.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I encarem la recta final del programa amb l'abecedari musical i amb en Jordi Piqué. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Cristina.
Què tal?
Ja som aquí.
Quina energia, quina alegria.
Doncs mira.
És perquè plourà?
No, no. Precisament porto tota la setmana
sí?
anant a col·legi de 9 a 2 quarts d'una i de 3 a 2 quarts de 5.
T'han tornat a fer estudiar, Jordi?
I m'han fet tornar jove.
Sí o no?
Oh. O sigui, demà és l'últim dia de les sessions d'escacs i ojalà durés tot l'any, perquè és l'única manera... Ara, la veu se'm nota, eh?
Que estàs cansat.
Sí, que estic cansat, però tot i així dona ànims, això.
Els nens tenen molta energia, ens poden també esgotar, eh, Jordi, però...
No poden, esgoten. Però no deixa de que... que també te fan sentir més jove els estar en contacte. Jo, fins que em vaig jubilar, per mi que era infantil, jo.
Sí?
Bueno, encara ho soc. Encara ho soc.
L'essència no te l'han pas canviat, Jordi. No te l'han pas canviat, l'essència.
No.
Molt bé, doncs anem en aquest abecedari musical. La setmana passada anàvem amb temes de tele.
Sí.
No farem una segona part, he vist, eh?
No, perquè com que ja entre els que volia posar i els que me vares posar tu i me vares demanar tu, ja vaig pensar, el que queda... Sí que val la pena, però tampoc cal allargar-ho massa.
Ja hem fet suficient, no?
Ja hem fet suficient. Només amb una petita menció d'un programa dedicat a temes televisius, que n'hi ha molts, i ja en tenim prou. I el que he fet ha estat el següent. Jo te llegiré, tal com ho tinc escrit aquí, és en castellà, jo ho traduiré al català, per tant, si hi ha algun error de com se'n diu, de traducció simultània...
No ho tingueu en compte.
No ho tingueu en compte. I la persona que porto d'avui va néixer a Ucraïna.
Mm.
O aquí diu Ucrània, o Ucrania.
Ucraïna, en català.
Doncs aquí diu Ucrània, clar, perquè és en castellà. En el si d'una família jueva, sota el domini de l'antiga Rússia del Tsar. I és casualitat, eh? Perquè no, o sigui, no l'he agafat per això, eh?
Mm-hmm.
L'he agafat perquè el seu cognom comença amb la T.
Val.
Tiomkin. Dimitri Tiomkin.
Aquest és l'artista que coneixerem avui.
Aquest és el compositor de la majoria de... No, de la majoria de pel·lícules, no, però moltes de les pel·lícules, miren, aquí tinc un llistat, des de l'any 31 que va fer Resurrecció, la música de Resurrecció, fins l'última que va ser l'any 70, Tchaikovsky, candidat a l'Oscar.
Per tant, 40 anys fent bandes sonores de pel·lícules, eh?
I... té l'Òscar Solo ante el peligro, la pel·lícula Solo ante el peligro, i El viejo y el mar, que El viejo y el mar és de l'Ernest Hemingway. Jo volia que ho diguessis tu. M'has fet patir, eh? No s'hi val, això. I després ha obtingut també el Globus d'Or de la banda, millor banda sonora, també de High Noon, Solo ante el peligro, El Álamo, Los cañones de Navarón, La caída de l'imperi romano.
Per tant, avui no parlem de sèries, però sí de cinema. Serem la gran pantalla, en aquest cas.
I és el meu preferit.
Sí? N'hi ha molts, que són els teus preferits,
sí,
Jordi.
Sí.
Ja no té valor aquesta paraula. No. Si tens més d'un preferit, no té gaire gràcia.
Sí, també tinc en Max Steiner, que també és compositor i autor de moltes bandes sonores de pel·lícules d'aquella època. Leonard Bernstein, que és l'autor del West Side Story, de totes les cançons del West Side Story. També en Frederic Loew o alguna cosa així, que és l'autor de les músiques de My Fair Lady. I aquestes músiques a mi m'encanten.
T'encanten.
I quan m'encanta alguna música, jo busco de qui l'ha
composat,
escrit, composat, no compost, i miro a veure si hi ha altres cançons o altres melodies, altres temes semblants, i sí, tenen una certa semblança, vull dir, entre ells, o sigui, dins del mateix compositor, ja ara ho escoltarem, d'en Dimitri Tiomkin té una certa semblança, i inclús hi ha Miklos Rossa, no sé si l'ha sentit tot
no.
mai, que era l'autor de la majoria de músiques de pel·lícules de Ben-Hur, Espartaco, d'aquestes de l'imperi romà, històriques, entre cometes, Quo Vadis, etc. Bé, anem a escoltar... Ai, que m'encanta a mi.
A veure,
aquesta.
quina?
Mira, encara que sigui la primera, vull que me posis la segona.
La segona?
Sí.
Vinga.
No diguis res.
A time jumping as high as the sky. A time to be left alone. A time to be living. A time to be courting a girl.
L'estava deixant més estona perquè, Jordi, l'estaves gaudint tant que jo no et podia pas tallar el rotllo.
És que no t'enganyo pas. Inclús em venen les llagrimetes als ulls perquè me transporten a aquella època de la pel·lícula El Álamo.
The Green Leaves of Summer.
Sí, les fulles verdes de l'estiu.
Exacte.
D'en Dimitri Tiomkin. Tota la música de la pel·lícula El Álamo és una pel·lícula de lluites que no m'agraden, però la música és molt
espectacular.
Encertada. Suposo que tu t'estimaries més d'aquelles músiques que quan la poso vas d'una banda a l'altra de l'estudi.
No, però jo també sé apreciar la música lenta,
sí,
que sembla
no.
Que sàpigues que facis que no. A mi m'agrada descobrir, home.
És que és...
A part, descobreixo coses, Jordi, amb la teva secció, que segurament jo no aniria a buscar per mi mateixa. Exacte, per tant, m'encanta.
Doncs l'any que ve
tot el que és aprendre...
Doncs l'any que ve jo em posaré allà on és tu aquí, i me fas el teu abecedari musical i jo me n'entraré de la música que sonava fins ara, que a vegades no d'allà. Aquesta cançó és... A mi m'agrada especialment les instrumentals, que no hi hagi veu, a menys que sigui en tipus així com molt suau, tipus coral, aleshores sí, aquesta tant és maca instrumental com cantada. I llavors ve a continuació...
No. Anava a fer-te el puntillo aquí que estava cantant. Digues.
Posa fins al final, si vols.
No, tranquil, ja s'està a punt d'acabar, ja.
Per no canviar de pel·lícula, seguim, que també m'agrada molt, la que ve a continuació, la 66, que és la balada de El Álamo.
Vinga.
In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one, but sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to that roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more, Captain Dickinson, Jim Bowie, present and accounted for. Back in 1846, Houston said to Travis, get some volunteers and go, fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free.
Què tal?
Molt bé.
Sí?
Molt bé. Tu no ho sé tant.
Sí? No.
O sigui,
jo veig l'escena muntant a cavall. Sempre,
ja ho he vist que anaves a cavall. Inclús pensava, si el cavall se li esquiva, sortirà pel balcó a baix.
Que hauré de terra encara.
Doncs aquesta és la balada de l'Àlamo. Veus que parla de Davy Crockett, parla de Texas, per tant es tracta de les lluites aquelles de l'època d'en Santana.
Uh-huh.
En Santana no el guitarrista, ni el tenista, en Santana de mexicà. Bé, ara anem per la primera, la 64, que també va ser l'autor de la música de la pel·lícula Solo ante el peligro, que és una pel·lícula, no sé si ho saps, que dura el que dura la mateixa acció que està passant a la pel·lícula.
Com vas fer-te anar això? A veure, explica-m'ho.
No, és que al començar la frase me podia haver equivocat i haver dit una altra cosa. I no vull. És un horari que no permet.
Doncs escoltem la cançó, Jordi.
No. Saps què vull dir? Que la pel·lícula, si dura una hora, vol dir que l'escena que surt de la pel·lícula, l'escena, el que està passant a la pel·lícula, també dura una hora.
Val.
Coincideix
completament l'acció amb el temps de durada de la pel·lícula.
Ara, això. Tu m'ho has tret de la llengua.
Thank you.
que és purament instrumental, eh, Jordi?
Sí, és, en la pel·lícula surt cantada, però jo he triat aquesta instrumental perquè aquesta sí que m'agrada més instrumental que no pas cantada. I en algunes d'aquestes pel·lícules hi surt precisament el cantant. Per exemple, a l'Àlamo hi surt en Frankie Avalon, que és el que canta la balada. La balada,
sí?
No la primera de les...
La balada de l'Àlamo, sí.
La balada. Després hi ha una altra pel·lícula que se'n diu El Rio Bravo, que hi surt en Ricky Nelson, que és el que canta. O sigui, a algunes d'aquestes pel·lícules... El que
és el
fan...
propi... Sí, sí, separa't una mica. Sí. No, home, però enfoca't, rei meu. A veure, a davant del micro, Jordi, amb la certa distància, com perquè no et piqui.
Gràcies, rei.
No, així no funciona, així sí.
Doncs, al Rio Bravo hi surt en Ricky Nelson, que canta, i també n'hi ha un altre, que és Cuando Llegue Septiembre, que hi surt en Bobby Darin, que també canta les cançons que surten... O sigui, que han aprofitat algunes pel·lícules...
El protagonista.
El protagonista cantant, que no és actor, encara que se'n surten prou bé. Ara m'agradaria que posessis la on és aquí? Ah, sí, la 68, que és els títols de crèdit de Gigante.
Força, Jordi.
Perquè representa aquí, també representa Texas i representa la força de la terra i de Texas. És la pel·lícula, no l'has vist o no la coneixes, aquesta pel·lícula,
no,
Gigante?
No.
És d'en Rock Hudson, Elizabeth Taylor, James Dean. Sabies qui era en James Dean?
Mm-hmm.
Aquell que es va matar amb el cotxe l'any 56, em sembla que era.
Bé, no el vaig tenir el plaer de conèixer.
No.
Però, no.
I va fer un parell o tres de pel·lícules, aquesta i un parell, Esplendor en la hierba,
sí?
Em sembla que era, o no, a l'est de l'Eden, i es va matar molt jove, no sé quants anys tenia, però era molt jove, corria molt amb els cotxes, i igual que la Marilyn Monroe, un mite, després ja...
És el que passa amb la gent que se'n va abans.
Sí, se'n parla molt d'ells i ja està.
Home, aquí veiem la importància de les bandes sonores, Jordi? I cada cop les pel·lícules en tenen més presència.
Sí.
Abans potser eren certs moments claus, ara gairebé totes les pel·lícules en tot moment hi ha una banda sonora per sota.
Una banda sonora que deuen buscar l'Òscar, o no sé, o poder no. Però els que fan, com se'n diu, els que fan la composició d'un tema sobre una pel·lícula en saben molt, perquè no és solament fer una música... sinó que l'han de fer adequada
en
la pel·lícula.
Home, què seria Tiburón sense la banda sonora?
Ui, i tant. Tot un d'allò que va...
Treu-li la música.
No, res.
Amb allò com estava fet.
A més a més,
amb
aquell tauró. Amb aquell tauró de Carteró, si no li poses la música, el que te feia por era la música.
Sí, totalment.
Són tots la música i ja aixecaves les cames. I una altra que també m'agrada molt i que també llàstima que sigui també de lluites i de coses aquestes, clar, no ho sé. Però és la llegenda de Navarone.
Una mica allò, anem tots
també,
a lluitar,
esclar,
eh?
Esclar, Sí, poder sóc molt pacifista, però en canvi m'agraden les marxes aquestes.
Músiques de guerra, eh?
Perquè, per exemple, la que m'agrada molt de música és la de la pel·lícula El dia más largo, que El dia más largo és del desembarc de Normandia. Mm. Desembarcament de Normandia. Per tant, també tornem a ser-hi allà mateix. Ja me sap greu, però la música és la música.
La música és potent.
Exacte, però ves a l'última, que acabo d'afegir ara. Aquesta és maquíssima i és de la mateixa pel·lícula de Navarón. I no té res que veure amb la marxa aquesta.
Amor, si al fin te vas, tú dime y y nada más, tu dulce voz quisiera oír, si dices y seré feliz, tan solo Yasú de tu voz quisiera oír. Si dices Yasú, volverás pronto junto a mí.
De la mateixa pel·lícula, deia Jordi, eh?
Sí, sí, és una escena diferent. L'altra música que hem posat abans era d'unes escenes determinades i aquesta és quan els que volen anar entre cometes, destruir o no, entre cometes, ha de destruir els canons de Navarón perquè els alemanys no els puguin utilitzar, van amb una ciutat que es diu Mandrakos. I en allà hi ha un casament típic d'aquella a la illa de Malta, em sembla que és, o de Creta, i no, de la illa de Navarón, perdó, Mandrakos, i en allà estan fent un casament típic.
Sí?
I els del casament el que fan és mirar d'amagar en aquesta gent, que són americans, anglesos, així, que han anat a destruir els canons. I en un moment donat que venen els soldats alemanys, n'hi ha un grec d'allà o de que es posa a tocar la mandolina amb aquesta cançó i canten aquesta cançó, Yasu, que vol dir adeu.
Adeu. Puteu el camp d'aquí. No? Molt finament, no, però us estem dient,
mira,
això, no?
No hi havia pensat, si és que era una manera de Yasu, marxeu d'aquí aquells soldats alemanys. Bé, i si... Me'n vaig de micro.
Home,
eh?
Jordi, avui et tinc descontrolat, eh?
Sí, ben descontrolat.
No has ni tancat la porta.
És igual. És igual. A mi te'n va fer.
Anem, ara.
Ara podríem anar... Quin era que veia? Espera't.
Oh, ja no ens en queden pas gaires,
sí, no,
eh?
Sí, no en queden gaires, però és que... Duel al sol.
Duel al sol. Volies fer algun comentari?
No.
L'escoltem?
És que buscava un altre i poder no l'he... una pel·lícula de l'any 1948.
Sí?
Del 47, Duel al sol, i ara aquí estava mirant que la que buscava i no l'havia posat. Fixa-t'hi bé les pel·lícules que té. Catalina la Grande, El fabuloso mundo del circo, La caída de l'imperio romano, 55 días en Pekín, Los cañones de Navarón, Sodoma y Gomorra, El Álamo, Los que no perdonan, Río Bravo, El último tren de Gang Hill, Duelo de Titanes, Gigante, o sigui, són tot o de l'oest o grans produccions d'aquelles de Tierra de Faraones, La gran prueba, o sigui, hasta, fins i tot el títol, doncs, Estranyos en un tren,
ja ens porta
Río Rojo
en conflictes, eh? Músiques de conflictes els li agradaven. Jordi, ho hem de deixar,
sí,
aquí, que ens queden 20 segons per la una.
Però ja està.
Moltíssimes gràcies. Ens has portat al món del cinema i ens has fet navegar avui. Moltíssimes gràcies. I jo m'acomiado aquí també, oients. És moment de l'informatiu local amb l'Abel Font, demà divendres, demà més, i a poder ser millor. I amb tota aquesta informació meteorològica per al cap de setmana, que tingueu un bon dijous.
que hi ha un lloc